Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues. Comença aquest informatiu del migdia a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. En canvi, a Ràdio Euskadi i a la televisió basca fins fa ben poca estona s'emetia música i pel·lícules. Fa 3 hores, ETA feia esclatar una furgoneta bomba davant la seu de la Ràdio Televisió Basca a Bilbao, on també hi ha la redacció de Catalunya Ràdio Euskadi. L'explosió ha fet destrosses molt importants.
El correo en el polígono de Torre la Regueite de la localidad vizcaína de Zamudio. ETA cometió su último atentado el pasado 2 de diciembre en el que...
És el que esteu escoltant ara, és l'informatiu de Ràdio Euskadi. L'equip ha pogut reaccionar ràpidament i per poder emetre han hagut de traslladar els estudis de Bilbao als de Vitoria per fer aquest informatiu en directe. Per sort, com deia, no hi ha cap ferit. L'explosió ha passat a les 11 del matí, una hora abans, una trucada als bombers en nom d'ETA alertava de la col·locació de l'artefacte que, segons s'ha sabut fa poca estona, estava compost per 100 quilos d'explosius. Anem doncs cap a Bilbao, Daniel Gómez, el nostre corresponsal. Quina és la principal preocupació en aquests moments? Tu que veus de primera mà la magnitud de les destrosses, de fet, acabes d'entrar a l'edifici, fins i tot.
Sí, el que podem veure ara mateix són vidres trencats, finestres rebentades, corredissa de gent amunt i avall de la redacció de la ràdio i de la televisió públiques basques. Sota la vigilància de l'Arts Central Carrer, els treballadors de l'edifici han tornat al seu interior per recuperar la normalitat el més aviat possible. Aquesta és la consigna i la delegació de Catalunya Ràdio, inclosa també, com dèieu, a la seva atacada, recupera també l'activitat amb el soroll de fons de la trencadissa de vidres perquè les tasques de neteja ja han començat.
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i també els comitès professionals de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya han condemnat l'atemptat i han expressat la seva solidaritat amb els treballadors de Ràdio Euskadi i del delegat d'aquesta casa, el nostre company Daniel Gómez. ETA ha volgut, per tant, amb el seu llenguatge habitual, marcar les últimes hores del 2008. El president espanyol, que era a Cádiz inaugurant una nova seu del PSOE, es manté ferm en la lluita contra el terrorisme.
Condenar l'atemptat que ETA ha hecho esta mañana, que lo ha hecho contra medios de comunicación, para ellos mi solidaridad, porque los medios de comunicación libres son la esencia de la democracia.
Des d'aquest mateix indret, José Luis Rodríguez Zapatero també volia expressar la seva opinió sobre el nou model de finançament presentat ahir per Solves, que serà un altre dels aspectes destacats d'aquest informatiu, Montse Quadreny.
El president del govern central diu que l'objectiu principal del nou finançament és millorar els comptes de les comunitats amb menys recursos per aconseguir la cohesió social. El govern català continua posant en dubte que el model compleixi amb l'Estatut.
Un informe de l'empresa de recursos humans Manpower constata que 3 de cada 4 directius de l'Estat no preveu fer cap canvi a les seves plantilles de cara el primer trimestre del 2009.
Un 4% diu que pensa ampliar la plantilla i un 17% reduir-la. L'estudi també conclou que els directius de les Illes Balears i els de Catalunya són els menys pessimistes.
Rebuig d'Israel a l'alto el foc temporal a Gaza, proposat per França, ni per motius humanitaris.
Hamas, el grup que controla la franja, adverteix que les propostes de treva equiparen víctima i botxí.
És l'actualitat del dimecres 31 de desembre. Per aquesta nit de Cap d'Any, els Mossos faran més de 200 controls.
Seran d'alcoholèmia, però també de drogues i velocitat. Estaran situats en punts estratègics de la xarxa viària.
Una nit en què, per cert, tindrem, si es vol dir d'aquesta manera, un regal. Un segon més, Jofre Llombart.
Sí, l'últim minut de l'any tindrà 61 segons. Aquest segon de propina és per recuperar el que la Terra perd durant anys durant la rotació, que no sempre té la mateixa velocitat exacta. Aquest segon de mes serà imperceptible per la vida humana i només l'aplicaran els rellotges atòmics que controlen l'hora oficial de la Terra.
Més qüestions, més pròximes. Ara anem a Girona, Albert Requena.
Els danys provocats pel temporal condicionen la celebració de la revetlla a diversos establiments de les comarques de Girona, tant al litoral com a l'interior. El cas més significatiu és el de restaurant Les Cols d'Olot, on l'acumulació de neu ha malmès la carpa, on hi havia confirmats 240 sopars per aquesta nit de Cap d'Any, que s'han hagut de suspendre.
Barcelona, Carlos Bareibar.
Barcelona blindarà aquesta nit de Cap d'Any les places de Catalunya i les Glòries abans de les campanades per evitar trencadissa de vidres i venda ambulant d'alcohol i desplegarà un dispositiu especial de neteja. Malgrat la crisi, l'ocupació hotelera a la ciutat serà bona, però menor que l'any passat, tot i els descomptes d'última hora.
Lleida, Rosa Parera.
L'ocupació al Pirineu de Lleida per aquest Cap d'Any i Reis frega el ple a peu de pista de les estacions d'esquí. Així ho preveu el Patronat de Turisme de la Diputació, que fa un balanç molt positiu de les festes de Nadal. Durant totes aquestes vacances es preveu que visiten la demarcació de Lleida 120 20.000 turistes.
I Tarragona van al Sastre.
Creix un 10% el nombre d'usuaris del transport públic per carretera a l'Ebre. Segons l'empresa d'autobusos IFE, la més important de la zona, la pujada de preu dels carburants, la crisi econòmica, ha fet créixer els últims mesos el nombre de passatgers que utilitzen el seu servei, sobretot a la línia de Barcelona.
El més destacat ara de l'actualitat esportiva, que sentireu a l'Esport al Punt. Carles Pasqual, bon dia.
Bon dia, avui serem a Buenos Aires. Allà s'estan fent les primeres verificacions del nou Dakar que començarà dissabte. Connectarem amb la nostra enviada especial i també donarem les intencions que té Dorna, la propietària dels drets del Mundial de Motociclisme, per reconduir la marxa de Kawasaki. Passarem les últimes hores de l'any amb quatre dels esportistes catalans que han destacat el 2008. Amb Gervasi de Fer, Jaume Alguersuari, Saúl Cravioto i Andrea Fuentes parlarem dels reptes pel 2009. Al Barça avui Seydou Keita s'afegeix a Eto'o i també acaba les vacances abans d'hora, i a l'Espanyol la plantilla té feina demà a partir de les 11 del matí. També tindrem temps per parlar de José Manuel Calderón, el millor llançador de tirs lliures de l'NBA des de fa un temps.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Marta Romagosa.
Són les 2 i pràcticament 6 minuts. ETA s'ha volgut fer sentir l'últim dia de l'any. Una furgoneta bomba ha esclatat aquest matí a Bilbao, al costat de la seu de la Ràdio Televisió Basca, un edifici on Catalunya Ràdio hi té la seva delegació a Euskadi. L'explosió ha fet nombroses destrosses, però l'immoble s'ha pogut desallotjar a temps. Una trucada anònima als bombers ha alertat en nom d'ETA de la col·locació de l'artefacte. El principal objectiu dels ens ara mateix, avaluar els danys materials, que són importants.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Tots els detalls de la crònica al nostre corresponsal, que ja ha pogut accedir a l'edifici, Bilbao, Daniel Gómez.
La part posterior de la seu, on es troben la cafeteria i el restaurant, és la zona que ha patit més destrosses, la que ha rebut de ple l'explosió. De fet, el cotxe bomba, carregat amb uns 100 quilos d'explosius, ja estava aparcat a sota mateix. En aquesta zona, el terra és una catifa de vidres trencats, de finestres rebentades, i les taules i els ordinadors d'una part de la redacció estan coberts d'un fipulcim a causa de l'ona expansiva. La consigna d'ITV és reprendre la normalitat el més aviat possible, i tant Ràdio Euskadi com Euskal Televista han començat a emetre novament la seva programació després d'un matí de música a la ràdio i de pel·lícules a la tele. L'alarma a la seu d'ITV saltava pocs minuts després de les 10 del matí, just després que els bombers rebessin un avís d'ETA advertint de la presència d'un potent cotxe bomba a les instal·lacions. Un dels responsables de Ràdio Euskadi, Ángel López, recorda el moment.
Pues no sé, sobre las 10:10 aproximadamente nos han comunicado que, bueno, ha empezado un zumbido en la señal de alarma de la sede, y a partir de ahí pues hemos salido todos a la cristalera, que tenemos una amplia zona de la redacción que da a la calle, y hemos visto cómo se estaba efectuando el acordonamiento de la rotonda de acceso a la sede. A partir de ahí, pues se ha corrido la voz muy rápida, como suele ser en estos casos, de que había un aviso de bomba y que había que desalojar el edificio. Se ha hecho un desalojo limpio, rápido, y yo en ese sentido estoy muy satisfecho, porque creo que no ha habido ningún tipo de problema.
Al marge de la ràdio i de la televisió públiques basques, en aquest mateix edifici també hi treballem Catalunya Ràdio, Antena 3 Televisió, Onda Cero, els diaris El Mundo i Deia i la delegació de l'Hisenda Vizcaïna, però l'atac anava dirigit contra EITB. Vinguen Supiria, el director d'Euskal Televista, ha enviat aquest missatge a ETA.
En los 25 años de historia del grupo EITB, nosotros hemos tenido un compromiso, creo que muy serio, un compromiso ético con la vida y con los derechos humanos de este país, con los derechos humanos de todos en este país. Hemos apostado por la libertad de información, hemos apostado por la libertad, hemos apostado por la vida y hemos apostado por representar en nuestros medios la pluralidad que existe en Euskadi. Y bueno, creo que un día como el de hoy, lo que nos toca a los profesionales y a la dirección de ITV es reafirmar nuestro compromiso con estos valores.
Des del lloc de l'atemptat, l'alcalde de Bilbao, el panamista Iñaki Azcuna, ha analitzat les intencions d'ETA amb aquest atac.
Evidentemente lo que ETA no va a hacer es paralizar a ITV, ni paralizar a este país. Ha sido una bomba, en mi opinión, contra ITV, contra el derecho fundamental de expresión, contra la pluralidad de ITV y contra una televisión, evidentemente, del pueblo.
Només una persona ha resultat ferida lleu a l'oïda a causa de l'ona expansiva.
Gràcies, Daniel Gómez Bilbao. Ens n'alegrem que tot plegat hagi quedat en un ensurt marcat aquestes destrosses, i com a mínim sabem pel so que hem escoltat, Daniel, que no ha afectat com a mínim massa el teu dia a dia de feina aquí a la delegació de Catalunya Ràdio Euskadi. Fins després, bon dia.
Fins després, adéu.
Ens n'anem ara cap a Madrid. Condemna, evidentment, unànime dels partits polítics democràtics a aquest nou atemptat d'ETA. Socialistes i populars han coincidit a subratllar que es tracta d'un atac terrorista en contra d'un mitjà de comunicació i, per tant, en contra de la llibertat d'expressió. Anem a Madrid. Joan Rossinyol.
En un acte de partit a Andalusia, el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha condemnat amb contundència aquest nou atemptat. Rebutja que s'ataqui un mitjà de comunicació lliure perquè, segons diu, són l'essència de la democràcia, i reitera que l'únic destí dels terroristes és la presó.
ETA podrà atentar, pero va a perder todas las batallas, y lo único que van a conseguir los que atentan o los que promueven atentados es que cada vez estén más pronto en la cárcel, que es donde tienen que estar. Ese es el compromiso del gobierno.
En un comunicat, el líder del Partit Popular, Mariano Rajoy, ha assegurat que amb determinació i unitat s'acabarà amb els enemics de la llibertat i la democràcia. El vicesecretari general dels Populars, Javier Arenas, afegia això.
Me gustaría de una vez por todas oír al señor Rodríguez Zapatero decir sencillamente que su objetivo es la derrota de ETA. No que desaparezca ETA, sino la derrota de ETA. Y en segundo lugar, oírle decir con toda claridad que nunca jamás habrá una expectativa de negociación con los terroristas en España.
Tant el PSOE com el Partit Popular han expressat el seu suport als cossos i forces de seguretat de l'Estat i també la seva solidaritat amb el conjunt de treballadors d'EITB.
També la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els comitès professionals de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya han condemnat l'atemptat i han expressat la seva solidaritat amb els treballadors de la Ràdio i Televisió Basca i amb el delegat d'aquesta casa a Euskadi, Albert Duran.
A través d'un comunicat, la corporació destaca la feina que fa aquest mitjà de comunicació a favor de la llibertat d'expressió, la llengua i la cultura del País Basc. Per la seva banda, els comitès professionals de Catalunya Ràdio i TV3 recorden que aquesta acció terrorista atempta contra la llibertat d'expressió i asseguren que qualsevol conflicte s'ha de resoldre per la via del diàleg. La direcció i tota la plantilla dels serveis informatius d'aquesta casa i de Televisió de Catalunya també han traslladat la seva solidaritat als treballadors afectats.
Gràcies, Albert. Aquest últim atemptat d'ETA, de fet, aquest és el d'avui, però n'hi va haver un altre de més greu, si més no, amb pèrdua de vides humanes, avui fa 4 setmanes, a Azpeitia. La banda terrorista va assassinar a trets l'empresari Ignacio Uria, el responsable d'una de les companyies adjudicatàries del tren d'alta velocitat basc. L'edifici on hi ha hagut l'atemptat d'avui no és, per cert, el primer cop que és objectiu d'ETA.
L'any 2003 l'organització terrorista ja hi va col·locar un cotxe bomba. Aleshores, però, l'únic mitjà de comunicació que hi tenia la seu era Antena 3 Televisió. En aquella ocasió, l'Ersaïnsa va aconseguir desactivar el vehicle, que estava carregat amb 30 quilos d'explosius. No és la primera vegada que ETA escull dates tan assenyalades per atemptar en plenes festes de Nadal. Recordem que el 2006 la banda terrorista va rebentar la treva un 30 de desembre amb un atemptat a Barajas que va fer 2 morts.
L'informatiu del migdia, Catalunya Ràdio.
Així ens hem situat a 2 minuts i mig perquè sigui 3:15 de la tarda. Hi ha altres aspectes destacats de l'actualitat amb què ens deixa aquest últim dia del 2008. El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmat avui que l'objectiu principal del nou finançament és millorar els comptes de les comunitats amb menys recursos per aconseguir la cohesió social. Pilar Merodio.
Són paraules del cap de l'executiu socialista en un acte de partit a Andalusia, una de les comunitats receptores en el finançament.
Claro que vamos a seguir dando un apoyo especial a las comunidades autónomas que tienen una renta más baja. ¿Para qué? Para que sigan ganando, como se produce hoy, renta per cápita. Y acortemos las diferencias.
Des del govern de la Generalitat, el conseller d'Economia, Antoni Castells, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha reclamat que es garanteixi el compliment de l'Estatut.
M'hauria agradat un document que hagués anat més enllà amb aspectes importants, no? I que ara encara queden per acabar de precisar i de detallar per poder fer-nos una valoració definitiva. Per exemple, aquesta. Si realment podem garantir que tenim un model conseqüent, coherent amb el que diu l'Estatut.
Al mateix programa, el secretari d'Estat d'Hisenda, Carlos Ocaña, ha assegurat que la nova fórmula compleix al 100% l'Estatut i el que reclama la Generalitat per no quedar per sota de les comunitats més pobres després d'exercir la solidaritat.
Lo que importa al principio de ordinaria es si se cumple o no se cumple. Esto de si se garantiza, hemos hecho una propuesta que cumple el principio de ordinaridad, lo cumple en el sentido que está definido en el Estatut e incluso lo cumple en algún sentido más ambicioso.
Castells i Ocaña han coincidit, però, a reconèixer que les negociacions estan a la recta final.
I el president de la Generalitat comença a preparar amb els seus socis la proximitat de l'acord de finançament. Avui s'ha reunit amb el president d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, segons ha sabut Catalunya Ràdio. El PSC ja parla d'acord pròxim, Joan Trias.
José Montilla i Joan Puigcercós s'han reunit aquest matí al Palau de la Generalitat durant una hora i mitja. Fonts coneixedores de la trobada han indicat a aquesta emissora que les dues parts han coincidit a estipular que el document presentat ahir per Pedro Solbes és insuficient per al pacte i que cal continuar negociant. Malgrat les dures crítiques d'Esquerra d'ahir a la proposta de finançament, el PSC entén que no distorsionen la negociació, com fa Convergència i Unió, segons diuen. El portaveu Miquel Iceta demana als republicans, però, que no donin per acabada les converses.
No creiem que siguin una distorsió de la negociació. Fins que no hi hagin números a la mà, és molt difícil comprometre's. No ho fem ni nosaltres, que podríem tenir molta més confiança. Ara, també entendran que els avenços algú els expliqui o intenti explicar-los. I nosaltres ho fem amb molt de gust. I així els hi demanem que els presentin no com a punt d'arribada.
I el líder de Convergència i Unió, Artur Mas, anuncia que en el ple al Parlament exigiran a José Montilla que sàpiga dir no a un mal acord.
Plantar-se davant d'aquesta situació que estem vivint del finançament. Plantar-se què vol dir? Vol dir no donar res per bo que no sigui el compliment fil per randa del que diu la llei que tenim aprovada, que es diu Estatut de Catalunya.
Mas entén que el document d'ahir no serveix ni de base per negociar.
Saltem ara a l'exterior. Ens continua preocupant la situació a Gaza. Israel no accepta un alto el foc temporal a la franja ni per motius humanitaris. El primer ministre Ehud Olmert diu que no es donen les condicions. Hamas, el grup que controla la franja, adverteix que les propostes de treva equiparen víctima i botxí. En el cinquè dia d'agressió hebrea, 2.000 ferits s'amunteguen als hospitals i, segons l'ONU, dels 380 palestins morts, una quarta part són civils. Alguns líders de la Lliga Àrab demanen la reconciliació de les faccions palestines. Anem a Jerusalem, crònica de la nostra corresponsal Jenny Lozano.
El govern israelià rebutja de moment l'oferta francesa d'establir un alto el foc humanitari de 48 hores, adduint que es tracta d'una proposta poc realista, ja que no aporta cap garantia que Hamas aturarà el llançament de coets. Aquest matí, per cert, una nova onada de projectils ha caigut en diverses poblacions del sud d'Israel, un dels quals ha impactat contra una escola que en aquell moment estava buida de la ciutat de Beersheba, això és a uns 40 quilòmetres de la franja de Gaza. El mal temps ha rebaixat la intensitat dels bombardejos per aire aquest matí sobre la franja, tot i que n'hi ha hagut per part de les forces navals i les terrestres des de l'altra banda de la frontera. De matinada, l'exèrcit ha bombardejat de nou els túnels que comuniquen la franja amb Egipte i l'oficina del primer ministre de Hamas, Ismail Haniyeh. El Ministeri de Defensa hebreu ja ha demanat mobilitzar 2.500 reservistes més, mentre les forces terrestres segueixen cercant Gaza a l'espera de l'ordre per envair-la.
Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Altres qüestions que també avançàvem ja en començar la portada d'aquest informatiu. 3 de cada 4 directius de l'Estat no preveu fer cap canvi a les seves plantilles de cara al primer trimestre del 2009. Així ho diu una enquesta feta per l'empresa de recursos humans Manpower sobre projecció d'ocupació, Míriam Tirado.
De fet, només un 4% dels directius encastats pensa ampliar la plantilla i, en canvi, un 17% té previst reduir-la durant els propers 3 mesos. L'estudi també conclou que els directius de les Illes Balears i els de Catalunya són els menys pessimistes respecte a les previsions de contractació pel proper trimestre. Dolors Poblet, directora de selecció de Manpower Professional, concretava les previsions per sectors.
Només hi ha un sector que preveu, té un índex positiu, que és el sector d'hostaleria, que s'ha tret un 6%, i el sector més negatiu és el sector de comerç i reparacions, que ha tret un índex d'un menys 23%.
L'estudi de Manpower es fa a 32 països més i Espanya és dels que té unes previsions d'ocupació més pessimistes, juntament amb Irlanda i Itàlia.
La concessió de crèdits a les empreses i, sobretot, a les famílies es va continuar desaccelerant el mes d'octubre, segons l'últim butlletí econòmic del Banc d'Espanya, Laia Ortega.
Les dades de l'institució monetària diuen que l'octubre el finançament a les empreses va créixer gairebé un 9%, la meitat que el mateix mes del 2007. En el cas de les famílies, l'alentiment és més important perquè els crèdits van augmentar un 5,8%, un 56% menys que l'any passat. L'informe del Banc d'Espanya afegeix que aquesta tendència a la baixa en la concessió de crèdits es mantindrà i avisa que encara hi ha moltes incerteses sobre l'accés de les entitats financeres a les fonts de finançament internacional.
L'Europa dels 15, la de l'euro, s'amplia. Eslo... Eslovàquia compleix els criteris de convergència i s'afegeix a l'eurozona a partir de demà mateix, coincidint amb els 10 anys de la moneda única. Més de 300 milions d'europeus amb una mateixa moneda. Sílvia Mateu.
Les monedes i bitllets d'euro no van circular al carrer fins l'any 2002, però l'euro va néixer oficialment el gener del 1999. 11 països, Espanya entre ells, van decidir bloquejar els tipus de canvi de les seves monedes i adoptar-ne una comú amb una política de canvi única. Per Espanya, el balanç d'aquests 10 anys ha estat positiu per les raons que explica el professor d'Economia de SADE, Pedro Aznar.
Ha permès tenir una inflació a nivells que l'economia espanyola mai no havia tingut, amb 30-40 anys, que això és positiu, i per una altra banda, clarament, ha estat una de les coses que permet aquest període tan dilatat de creixement.
La part negativa de l'euro és que els governs han perdut la possibilitat de devaluar la moneda, una eina útil en moments de crisi com la d'ara.
Geni de la llàntia meravellosa.
Doctor, no sé què li passa.
Vull un televisor.
Pidola i pidola.
Un ordinador.
Tot el dia frega targetes de color verd.
Unes vacances fantàstiques.
I no és el primer.
Unes maletes.
És greu, què ets a fer?
Comprar amb les targetes Visa de Caixa Penedès. Podrà pagar quan vulgui i, a més, guanyarà regals.
Joan, sortim a comprar.
Targetes Visa de Caixa Penedès. Genials. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
És un quart i cinc minuts de tres. Comprovem aquesta hora quina és la situació del trànsit a la xarxa viària des de l'equip viari. David Ubach.
Hola, bon dia. Doncs en aquest últim dia de l'any el mapa del trànsit el seguim dibuixant amb una circulació fluida i ben pocs entrebancs. Les úniques incidències a hores d'ara grans trets són les causades per les esllavissades a les ja sabudes de Montserrat que obliguen a tallar les dues vies que porten al monestir. A mig matí s'hi han afegit uns altres despreniments més lleus a l'N420. Han tingut lloc al tram de Caseres, a la Terra Alta, i és per aquest motiu que en aquesta via s'hi circula amb pas alternatiu. Pel que fa a Barcelona, només destacar un tram d'aturades a la Ronda Litoral entre Cantunis i la Barceloneta per circular en sentit Besòs.
Catalunya Ràdio, Catalunya Informació i Catforma, Catalunya Música.
Ja pots escoltar tots els canals de ràdio i d'internet del grup d'emissores de Catalunya Ràdio a través de l'iPhone.
Navega, escolta els teus canals preferits o fes podcast dels nostres continguts.
Només cal que et descarreguis l'aplicació necessària.
Trobaràs tota la informació de com fer-ho al web catradio.cat.
Si tens un iPhone, també tens tota l'oferta del grup d'emissores de Catalunya Ràdio.
Aquest hivern canvia de jaqueta amb esport. Aconsegueix la jaqueta reversible del Barça. Un producte 5 estrelles totalment impermeable. Tria la teva talla entre gran, mitjana o infantil i llueix-la cada dia d'un color diferent, groc o blau. Descobreix-la a www.canviadejaqueta.com. Cartilla a partir del 4 de gener. Esport, sempre amb el Barça.
A Hipercor volem que en aquest Nadal siguis una mica més feliç. Per això t'hem preparat una gran selecció de regals al més bon preu.
Per exemple, ordinador portàtil Compaq Presario 17 polzades a només 569 euros.
És millor que el regal no et surti car.
Un bon Nadal a Hipercor.
I per millor.
Endesa és l'empresa elèctrica líder en sostenibilitat segons un dels índexs més prestigiosos del món. Perquè utilitza totes les tecnologies disponibles per assegurar el subministrament de l'energia. Perquè ho fa de manera compatible amb la preservació i el respecte del medi ambient. I perquè assumeix que la seva primera responsabilitat és donar un servei de qualitat als seus clients. Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Continuem. Prop de 700 agents dels Mossos d'Esquadra es desplegaran aquesta nit de Cap d'Any per fer més de 200 controls d'alcoholèmia, drogues i velocitat. Aquests controls se situaran en punts estratègics de les carreteres catalanes i en zones d'oci. Mireia Sala.
A diferència de la revetlla de l'any passat, aquesta nit els controls dels Mossos canviaran de lloc diverses vegades per cobrir més carreteres i més trams. A les zones d'oci, però, s'hi estaran tota la nit i part del matí de demà. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Sergi Pla.
Centre d'oci, centre de discoteques, on va la gent, on s'ha gaudit i a veure. Aleshores, a Cap d'Any, a més, incluïm doncs, aquests restaurants, aquestes sales on es fan sopars de Cap d'Any. Cal acabar els sopars, lògicament, la gent torna a la seva destinació o va a un altre lloc a ballar. No? Combinem tota aquesta informació que tenim per intentar cobrir totes aquestes vies des del punt de vista de visibilitat, no? Que es vegin les patrulles perquè la gent baixi, sàpiga que es troba la patrulla a sortir.
Aquest any han mort 285 persones a les carreteres catalanes, una xifra per sota de les 300 que s'havien proposat als Mossos. Durant el 2007 hi va haver 333 víctimes d'accident de trànsit.
Els Mossos busquen dos nois més que podrien anar d'acompanyants en el cotxe del jove de Castelló d'Empúries que va morir el cap de setmana arrossegat pel corrent de la Muga. De moment es manté la imputació d'un tercer jove per no ajudar la víctima. Girona, Fèlix Martín.
El noi imputat d'un delicte d'omissió d'auxili ha estat qui ha dit als Mossos d'Esquadra que, a més d'ell i de la víctima, al cotxe hi anaven també dues persones més que personalment no coneixia. Els Mossos intenten ara corroborar aquesta versió i localitzar aquests altres dos ocupants per si també se'n pot derivar una actuació delictiva. En tot cas, es tracta de saber per què, quan va passar l'accident, la mateixa matinada de diumenge, no van alertar de la desaparició del conductor. El cotxe no va aparèixer en un racó de la Muga fins dilluns i ahir dimarts, a 150 metres riu avall, es va trobar el cadàver del jove de Castelló.
Gràcies. 5 minuts i 2 quarts de 3. Si per Nadal es fa bona la dita a cada vella al seu corral, per Cap d'Any en caldria un altre que fes evident que tothom vol sortir. I aquest any ni la crisi ha fet que la gent es quedi a casa, pel que sembla, Valeria Obereta.
D'opcions n'hi ha moltes i de molt variades, però per qui no vol massa xivarri i s'ho pot permetre, anar a un restaurant és una possibilitat. N'hi ha de força exclusius, com ara Can Faves, on només hi ha 50 places com a màxim. Santi Santamaria es felicita per haver fidelitzat bons clients.
Són persones que prioritzen la bona cuina i, per tant, la seva festa la fan a la taula. No hi ha xirinola, no hi ha cotillon. És un dia, doncs, potser més de desig, no? De, tinguem un 2009 amb salut i que, doncs, aquestes xifres tan negatives que s'escolten puguem, en el curs de l'any, anar-les redreçant.
Els restaurants dels hotels també preparen la seva festa. Això sí, ronden els 300 euros, un preu que no ha espantat els clients. Ferran Rojo és el director de l'hotel Casa Fuster, a Barcelona.
Estaven pensant que, bueno, que hi hauria una davallada, però al contrari, s'ha activat molt a última hora. Jo crec que la gent vol despedir l'any amb sorpresa, amb ganes de divertir-se, i ara mateix les ventes porten un ritme acceleradíssim.
De tota manera, els hotels també han ajustat preus, com explica Santiago Martín, cap de comunicació del Majestic.
Lo que es el menú de Cap d'Any sí que hem mantingut el preu, però el que són els preus de les habitacions, hem hagut de baixar una mica el preu respecte a l'any passat per pujar l'ocupació i tenir l'ocupació que tenim ara, que és el 95%.
Sigui com sigui, sopem on sopem, el que està clar és que el 2008 tindrà un segon més. L'últim minut de l'any durarà 61 segons per ajustar així l'hora oficial de la Terra amb la seva velocitat de rotació, Jofre Llombar.
Després de les 23 hores, 59 minuts i 59 segons, seguirà un estrany 23 hores, 59 minuts i 60 segons. I després, ja sí, començarà l'any amb les 0 hores, 0 minuts i 0 segons de l'1 de gener del 2009. Malgrat que és imperceptible pels humans, la Terra no gira exactament a la mateixa velocitat cada dia. Hi ha petites oscil·lacions provocades pel vent que, quan topa contra grans serralades, pot accelerar o frenar la rotació del nostre planeta. Aquests desajustos són de petites fraccions de segon. Per recuperar-ho, de tant en tant, els responsables de la UTC, l'hora oficial de la Terra, decideixen, com avui, afegir un segon més a l'últim minut de l'any. Ho explica un d'ells, el doctor Dennis McCarthy.
El rellotge atòmic ens envia un senyal electrònic que ens indica el desajust amb el rellotge de pèndol i que pot ser d'un segon o d'un parell de segons.
Aquest reajustament d'un segon més s'aplicarà als rellotges atòmics que controlen l'hora oficial de la Terra i no afectarà ni l'activitat humana ni, teòricament, les campanades de Cap d'Any.
On sembla que no passi el temps ni comptin els segons, a Cuba, la Revolució Cubana celebra el seu 50è aniversari. L'1 de gener de 1959, la guerrilla formada als contraforts de Sierra Maestra entrava victoriosa a La Habana després de la destitució de Fulgencio Batista. S'inaugurava el llarg liderat de Fidel Castro. Ara ho sentim en aquest reportatge d'Anna Cortades.
Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Cinc dècades marcades per esdeveniments com la crisi dels míssils el 1962, l'embargament decretat pels Estats Units o la crisi dels balseros. El periodista John Lee Anderson, expert en afers cubans, reconeix els guanys en temes com l'educació, tan publicitats pels partidaris de la revolució, però diu que el millor ha estat això.
Cuba, més allà de la ideologia i lo demás, sí amerita una espècie d'atenció especial per part dels Estats Units. Por justamente haber logrado, a pesar de todo, mantener una especie de soberanía propia.
I això el pitjor.
La falta de libertad individual. No se puede ir a esa isla y no reconocer que hay una falta, una carencia Nacional de Derechos Civiles.
A començaments del 2008, Fidel Castro va deixar la presidència definitivament al seu germà, Raúl.
Bueno, hace 6 meses en que vimos concesiones a los ciudadanos por parte de los hermanos Castro de que pueden ir a comprar un DVD o quedar en un hotel. Uno estaba tomando la conclusión, coño, es decir, o sea, no podían hacer esas cosas por la voluntad de un tipo. ¿Cómo puede ser?
Els anys que han de venir són una incògnita i poques vegades s'ha especulat tant sobre el futur d'un país.
Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Dues qüestions més breument abans d'arribar en punt a 2:15. Els astronautes del Columbia no van tenir cap possibilitat de salvar-se.
Ho diu l'informe final de la NASA sobre l'accident que va desintegrar el transbordador el 2003. Segons la investigació, els 7 tripulants només van tenir 40 segons de temps des de l'impacte de la nau contra l'atmosfera fins que van morir. El sinistre va passar perquè un tros d'escuma aïllant va foradar un ala del Columbia.
Pel que fa al cas de la llet adulterada amb melamina a la Xina, les autoritats del país es veu que ja ho sabien.
Això és el que ha declarat davant del tribunal, que avui ha començat a jutjar el cas, el cap de l'empresa era responsable de distribuir llet amb melamina. Aquesta substància va provocar la mort de 6 nadons i va intoxicar 300.000 nens. El processat l'acusen d'haver amagat les intoxicacions durant mesos, però ell ha assegurat que de seguida que ho va saber va enviar un informe per alertar l'Ajuntament.
En punt, 2:15. En un minut sabreu ara el que és notícia. Una furgoneta bomba ha esclatat aquest matí al costat de la seu de la Ràdio Televisió Basca a Bilbao, sense fer víctimes, però sí importants destrosses.
Una trucada en nom d'ETA ha donat l'avís i ha permès desallotjar l'edifici. José Luis Rodríguez Zapatero afirma que ETA perdrà totes les batalles.
El president del govern espanyol diu que l'objectiu principal del nou finançament és millorar els comptes de les comunitats amb menys recursos per aconseguir la cohesió social. El conseller Castells demana en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que es garanteixi el compliment de l'Estatut.
3 de cada 4 directius de l'Estat no preveu fer cap canvi a les seves plantilles de cara al primer trimestre del 2009. Una enquesta feta per l'empresa de recursos humans Manpower també conclou que els directius de Catalunya i de les Balears són els menys pessimistes.
Important desplegament policial dels Mossos d'Esquadra per aquesta nit de Cap d'Any. Prop de 700 agents faran més de 200 controls d'alcoholèmia, drogues i velocitat en punts estratègics.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Ara les informacions més destacades a les comarques de Barcelona, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra centraran també els seus esforços en la nit de Cap d'Any en evitar la venda ambulant d'alcohol i per evitar destrosses al centre de la ciutat sobretot. A partir de 9:15 ja no es podrà accedir a la plaça de Catalunya de Barcelona amb ampolles de vidre i quedaran tancats alguns accessos de metro i ferrocarril. Carlos Bareibar.
La plaça de Catalunya i la de les Glòries seran els centres dels dispositius especials. A la plaça Catalunya es repartiran 12.000 gots de plàstic de mig litre. Es prohibirà accedir al centre i es tancaran les portes del metro i el ferrocarril. També estarà restringit el trànsit en vehicle privat. La regidora de Seguretat, Assumpta Escarp, explicava que aquesta també serà la zona prioritària de control dels llauners.
Sempre hi ha una atenció especial. Es comença per la zona de Rambles, plaça Catalunya, i es va fent, diríem, pràcticament a tota la ciutat, amb un reforç molt especial a el que és la zona centre, Ciutat Vella i la part baixa de l'Eixample.
A les Glòries, des d'on es faran les campanades de Catalunya Ràdio i de TV3, Escarp ha explicat que tot estarà a punt per gaudir de les campanades.
A la plaça de les Glòries, posar tanques i parar el tramvia per tal en el moment de les 12 campanades, doncs la gent es pugui acumular, ho pugui veure i no hi hagi cap risc.
Els controls d'alcoholèmia es distribuiran pels principals centres d'oci i indrets on s'hi acumuli més gent. Cal recordar que els serveis de metro, tramvia, ferrocarril i bici funcionaran tota la nit.
Aquest cap d'any els hotels estaran plens a Barcelona malgrat la crisi. De tota manera, els hotelers calculen que l'ocupació estarà uns 10 punts per sota de les xifres de l'any passat.
Segons Turisme de Barcelona, els establiments del centre de la ciutat esperen una ocupació del 100% aquesta nit. A la resta de la ciutat, però, hi ha més places lliures. Les previsions d'ocupació se situen entre el 80% i el 85%. Pel cap d'any del 2007, l'ocupació mitjana de la ciutat estava 10 punts per sobre d'aquestes dades i aquest any els hotelers han optat per promocionar el turisme a la ciutat oferint descomptes entre el 4 i el 6%. La majoria de turistes que ompliran els hotels de la ciutat aquesta nit són britànics, francesos, italians i espanyols. L'estada mitjana d'aquests clients acostuma a ser d'uns 3 dies i mig i la majoria són parelles i grups d'amics.
Els tècnics ja treballen a la muntanya de Montserrat per reparar les destrosses de l'esllavissada de diumenge. Ara han de consolidar la muntanya abans de reobrir els accessos al monestir, però el patronat creu que això serà possible abans del que estava previst.
Aquest mateix migdia ha deixat de ploure i això ha permès que els especialistes poguessin començar a treballar. El El president de la Comissió Executiva del Patronat de Montserrat, Jordi López Camps, explicava aquesta emissora en què consisteixen aquestes actuacions.
Els tècnics ja s'han començat a despenjar i estan treballant, per un cantó, creant les condicions de seguretat perquè el treball no comporti cap risc ni per les persones que estan treballant ni per la part de sota, i es començarà ja a fer tots els treballs de les perforacions per fer el volonar els blocs.
Un cop s'hagin assegurat que no hi haurà més despreniments, començaran les obres per desbloquejar la carretera.
Aquest migdia ha passat a disposició judicial l'home que presumptament va matar la seva dona abans d'ahir a Cornellà al Baix Llobregat. Ha prestat declaració davant dels Mossos després que ahir ell mateix es lliurés als funcionaris de la presó model de Barcelona, Maria Núria Rebella.
Tot apunta que es tracta d'un nou cas de violència de gènere. Si bé els Mossos, un cop li han pres declaració, no descarten encara cap hipòtesi. Els fets van passar abans d'ahir al domicili de la parella. L'home hauria mort a cops la dona i després va fugir. La víctima ja l'havia denunciat feia anys per maltractaments i l'home fins i tot havia estat un temps a la presó.
Els treballadors del Zoo de Barcelona celebren la presentació del nou projecte de Zoo Marí i la remodelació de la Ciutadella, però demanen que la prioritat sigui millorar les instal·lacions ja existents. El comitè d'empresa lamenta que el projecte prevegi una reducció de l'espai del parc actual.
El comitè d'empresa del Zoològic entén que, després de tant de temps de debat, cal començar les obres de remodelació immediatament perquè s'han deixat deteriorar massa les instal·lacions actuals, sobretot les dels grans animals, com els elefants i les girafes. Jesús Cabana, president del comitè d'empresa, feia aquesta petició.
Que el dia 2 d'enero se tendría que estar trabajando ya, porque claro, la instalación de dragones de Komodo es un plazo del 2010. Nosotros creemos que el zoo Ciudadela sea lo más importante en este momento. No decimos que el zoo marino no se haga, pero que Ciudadela tenga una prioridad inmediata.
Cabana també lamenta que el projecte redueixi en 3 hectàrees el zoològic i assegura que hi ha maneres de fer més accessible el parc de la Ciutadella sense retallar ni un centímetre.
Ara passen 5 minuts i mig a 2:45, a punt de canviar d'any. Els principals escenaris musicals catalans es disposen a celebrar-ho amb concerts especials. I si volem fer un cop d'ull a fora de Catalunya, sens dubte el referent Viena. I aquest any amb Daniel Barenboim com a director.
La capital austríaca serà demà un cop més l'escenari del concert de cap d'any. Serà el director d'orquestra argentí, Daniel Barenboim, qui dirigirà la Filarmònica de Viena. El concert serà retransmès per la televisió de 71 països. El concert girarà al voltant dels músics Joseph Haydn, de qui es commemora els 200 anys de la seva mort, i de Johann Strauss, fill. També l'Orient Mitjà serà un dels eixos del concert. Precisament, Daniel Barenboim va créixer a Israel i sempre ha destacat per la seva lluita a favor de la pau en el conflicte àrabo-israelià. El director ha qualificat d'inacceptable l'onada de violència que viu Gaza aquests dies i ha demanat més intel·ligència a Israel per evitar respondre als míssils enemics amb més bombes. Barenboim ha insistit que, segons ell, el conflicte entre Israel i Palestina no té una solució militar. El vals serà un altre dels protagonistes de la benvinguda a l'any nou. A l'Auditori de Barcelona se celebra el primer dia del 2009 el gran concert de cap d'any a càrrec de l'Australs Festival Orchestra. També a l'Auditori el Dia de Reis, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya interpretaran les obres de El Carnaval Romà de Berlioz, Guillem Tell de Rossini i Carmen de Bizet. Everyone tells you that the minute you get married, every other woman in the world suddenly finds you attractive. Well, that's not true. I canviem completament de registre perquè al Petit Palau i a partir del dia 2 i únicament fins al dia 6 de gener actuen el musical Més Petit amb l'espectacle Aquests 5 anys de Jason Robert Brown.
Són 2:45. Els últims segons d'aquest informatiu del migdia de Catalunya, Ràdio Catalunya Informació, per saber quin temps hem d'esperar per aquest canvi d'any. Francesc Mauri.
Bona tarda. Les últimes hores de l'any no ens han de portar complicacions meteorològiques. Aquesta tarda núvols sí, algunes clarianes també, però no esperem ni pluges ni nevades a cap indret del territori català, tampoc al País Valencià ni a les Illes, Catalunya Nord, Franja de Ponent o Principat d'Andorra. Sembla que de cara a demà també arrossegarem núvols. A l'acabar el dia potser alguna dèbil precipitació per Ponent, l'extrem sud i el Pirineu Occidental, i sembla que a partir de divendres i al cap de setmana parlaríem de més núvols i més possibilitat de precipitacions, precipitacions que augmentarien durant el cap de setmana. Extrem, però, que estaria per confirmar en properes informacions. Per últim, direm que la suavitat de temperatures en les immediates hores continuarà imparant.
Doncs així és com acaba aquest informatiu del migdia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, que ha fet possible Dani Batxiller, Montse Duran, Anna Escura, Toni Molero, Montse Quadreny, qui us ha parlat en nom dels serveis informatius d'aquesta casa, Marta Romagosa, amb la informació amb la qual obríem i que volem recordar l'últim minut de l'informatiu, aquest ensurt immens d'un atemptat d'una furgoneta bomba davant de la seu de la ràdio i televisió basca a Bilbao, que per sort ha fet, sí, moltes destrosses personals, però per sort, volia dir, no ha fet cap dany, volia dir al revés, ha fet moltes destrosses materials, però sortosament cap dany personal. Així és com acabem, gràcies en nom de tots, bona entrada d'any, ara als esports, amb Carles Pasqual, bona tarda.
Bona tarda.